A partir d'ara comença Cent Digital.
Benvinguts una vegada més a Cent Digital. Hola,
hola
a tots i a totes.
Avui, esteu?
Programeta especial. Bueno. Seguim amb, perquè quasi és com una, no, una xicotiva conclusió, o anem a treure, intentar treure una conclusió de lo que ha sigut la intel·ligència artificial en este capítol.
Per acabar, no? Seria
anem a intentar concloure,
bueno,
encara que
és
impossible, no? Sabem que la intel·ligència artificial no deixa de créixer, que en qualsevol moment que esteu sentint-nos ja hi haurà crescut, i que cada paraula que estem dient ha sigut una cosa nova relacionada amb la intel·ligència artificial.
I noticies, i millor explicat que sí.
Sí.
Bueno, això és més de proximitat, però en fi, sí, en YouTube i tot això teniu allí quantitat de coses per a veure què és el que es tracta, no?
Sí, que és vosaltres... intentar que la gent pues, s'adherisca a aquest món de la tecnologia i a veure aquestes noves qüestions que apareixen i que li llamen l'atenció un poc el que anem dient capítol a capítol, no?
Sí. Pues ara tenies unes noticietes.
Sí, anem a parlar de les típiques notícies del principi, i una d'elles... Bueno, cara, esta volta quasi totes van més centrades en la intel·ligència artificial, però vos diré que el pareix esta, que una intel·ligència artificial haja pilotat amb èxit un avió de combat F-16.
A mi jo trobo...
Jo sé que tu quan parles de guerra, jo crec que qualquiera, pues, no.
A mi no.
Toca un poc la fibra perquè dius, bueno, això...
No, jo les guerres, els diners d'aixòs de les guerres gastaria per altres coses, però...
Però estem parlant d'avió de combat, però també podria ser un avió de passatgers, un avió de transport convencional, no? Un avió...
Sí, sí.
Igual que, bueno, qualquer... No només un avió, podria ser un metro, un tren, un autobús o qualquier vehicle que poguera transportar a la gent, igual que hem parlat en alguns casos dels cotxes i això, no? Però que estem parlant de la precisió que té aquest avió, de la velocitat que és capaç d'agarrar, i que hi ha una intel·ligència artificial és capaç de portar-lo, que no estic...
N'hi ha una pel·lícula.
Estem parlant que
d'un avió.
Este avió l'ha pilotat durant 10 hores, eh? No és una, no és un vol rutinari o ràpid de puja i baixa, sinó que ha estat 10 hores portant l'avió.
Sí, no, no és qualsevol cosa. Però hi ha una pel·lícula que va d'això, d'un avió que està controlat artificial, bueno, en intel·ligència artificial. Bueno, és una pel·lícula, ja té temps, però això sí, sí.
Sí, però ja venien en idea, no? Ja, sempre les pel·lícules ja mos porten, no, alguna cosa, ja mos donen compte que porten.
N'hi ha un tanc entre Alemanya també, que no sé si és Leopard, que es diu una cosa d'aixes, també el poden deixar que vagi ell a soles, també li poden incorporar, l'han preparat, de moment no, però l'han preparat per poder-lo deixar per ahir, que vagi ell fent l'índio.
Mira, tindria un altre, jo no sé si eres molt del món dels videojocs, però este també no tenia que veure, podria ser per a una altra cosa, eh? Però ja fa temps que jo crec que qualsevol persona, inclús quan veu pel·lícules i tot això, sempre pensa en sentir també l'olfat, sentir l'olor del lloc on està dins d'aquesta pel·lícula, no? Per acabar d'introduir-se dins d'aquest món. I, efectivament, això ja fa... s'intenta fer, però en Suècia han tret un olfatòmetre, és com es diu l'aparell, i pot anar connectat als mandos del videojoc i fer-te sentir l'olor d'algunes de les coses que estàs veient dins del videojoc.
Sí, això ja estava, trobo que sobre, sí, n'hi havia més, n'hi ha més coses que, però no, els videojocs es van sent que dona gust.
És una de les coses que estan intentant desenvolupar, i nosaltres quan parlem d'un cas concret, però ja diem que això també en el món del
sí,
cine i en qualsevol altre cas.
El menjar trobo que també és, volia, o algo semblant.
I Jo, per acabar, i com estem en conclusió, i és una notícia també forta, pues, dir-te que, bueno, com sempre en Xina, pues, nosaltres hem parlat així molt del ChatGPT i del GPT-4, i bueno, té en Xina un rival que està ahí en llançament, ara l'han tingut que parar, que és Ernie Bot. Este chat diuen que té igual o més potència que el ChatGPT, però això ja, ja comença a ser... I torna a dir la paraula guerra tecnològica, eh? Ahí ja tots volen tindre la seva intel·ligència artificial més potent i que siga a la qual la gent accedisca per a fer les seves consultes a nivell mundial.
Però Europa també estava i està en els països en això, en fent coses per tindre lo seu. I a mi és més quan... Però ja no es tracta de tindre lo seu, es tracta quan tu pugues fer la teua pròpia intel·ligència artificial, les empreses puguen fer la seva pròpia intel·ligència artificial i es puguen fer en l'ordenador de casa, que això ja ho han provat i estan en... Sí, però en... A veure com era, en l'open source, no, perquè de moment la IA... ens pareix que la podem gastar lo que gastem i lo que traiem d'ella, sí, podem utilitzar-ho, però ell en si no, és privat, tu no pots agarrar informació de conforme està creat i crear-te tu una...
Vaig a tallar-te perquè jo crec que això és molt interessant i és part de les conclusions que ara anem a oferir-los a tots. Jo crec que és un tema molt interessant, però també és un tallonet per a poder continuar amb tot això.
Val.
Anem allà.
Sent digital entra el tema la intel·ligència artificial.
Pues tornem, bé. Ja estem així i ara... Anem a reprendre amb
aquest
tema que està descomptant, que bueno, molt interessant, i que és, jo crec que una de les parts, no? I sempre quan parlem de tecnologia, si és algo que va ser en codi obert i va permetre utilitzar-se per tots, o va ser en codi tancat, que sempre el codi tancat pareix que tinga més sesgo i més búsqueda d'un benefici econòmic.
La evolució va per al codi obert, i ahí és on... Però clar, què està passant? Que les empreses volen treure el rendiment dels diners que han invertit en tot això. Per un altre costat, es va escapar... Quina era? Llama? Es va escapar, no vam posar en obert un dataset que es diu, i el codi de com és això. Clar, ho han agarrat i és molt potent la societat que està darrere del... O sigui, els informàtics i la gent d'esta que li agrada tot lliure, no? Que és el que a mi també m'agrada, que siguin les coses lliures i que algú pugui desenvolupar les seues coses, i és el que fa evolucionar, mos fa evolucionar. Sempre i quan les coses es han tancat, doncs evoluciona per quatre, no evoluciona per tota la humanitat. Imaginem en la impremta, no? La impremta de primer, i ara ja no tens que anar a una impremta, que tens la teva impressora i ho fa les coses. També estan les impressores 3D que també ho fa. Pues, jo penso que en la intel·ligència artificial una cosa que deu ser és això, que cau és faça la seva intel·ligència i l'aprofite pel seu negoci o pel que vulgui, pel dia a dia, el que vulgui experimentar i coses d'estes.
La veritat és que amb tot este, sempre el que és el software lliure, no? Diguem que seria un poc el més agraït, però acaba sempre sent més utilitzat perquè és com ho inculquen, almenys és el que ens pareix que ens introduixen per tots els jocs, el software de pago, i al final acabes utilitzant el que les grans empreses pues, estan intentant posar. Però és veritat que la intel·ligència artificial com a lliure pues, seria però clar, com a lliure, fins a quin punt podria ser lliure, perquè també la podríem utilitzar, no? Ahir és quan entra aquesta dicotomia en la qual les grans empreses el diuen, no, no, és que si tu ho deixes lliure, això pots gastar-ho per a saber, no? A saber què pots fer, no? Sempre ens busquen les voltes per a que acabem utilitzant, perquè ara mateixa també és un tema molt, a nivell mundial, que el fet de controlar els termes legals sobre la intel·ligència artificial, fins a quin punt devem deixar-la a plegar, no?
A mi és el que mos venen. Mos venen perquè és una guerra comercial. Tot està basat en guerres comercials. Ahí estem. I el venen que això pot ser perillós, allò, però al cap i al fi tot és una guerra comercial. Jo tinc poder i recursos per evolucionar això, ho evolucionen. Després, clar, li tinc que treure un rendiment, això. El trobo lícit i correcte. Però això no és el que volem, no és per tota la societat, és pels pocs que tenen aquests recursos. Recursos estrets de la societat. Aleshores, si tu has estret, tens que beneficiar-te amb la societat. O sigui, jo trobo que el benefici es deu estendre a tots. No estic dient que no, les empreses no tinguin que fer negoci i tinguin que guanyar. Estic dient que el benefici deu ser en general. Clar, si tu has creat has tret uns recursos per crear una intel·ligència artificial, a tu el té que reportar uns beneficis. Ara, que t'aporta els beneficis a que ho col·lapses tot per tu continuar tinguent el monopoli, eix és el debat que jo li veig i jo per això dir que tots tindrien que... perquè és una cosa que millora la vida a tots. Pot empitjorar, està clar, però en realitat jo trobo que les coses tot pot servir per bé o pot servir per mal, conforme te ho agarres. Però el que està clar és que això millora les coses, fa les coses més eficients, aleshores pues, n'hi ha que aprofitar eixos recursos. És un recurs més, com poguera ser els ordenadors, la informàtica, es poden dissenyar armes, no?
Sí.
En software, pues la IA té que passar el mateix. Ara estan venent teu, que això és perillós, que si callàs, eh? Per què? Perquè darrere n'hi ha molts diners, sí, n'hi ha molts diners, n'hi ha molt de poder, i jo quan t'alliberen una cosa d'estes, suposa que ells ja la deuen haver provat, reprovar i tornar a provar. O sigui, i els recursos que tenen ells és, bueno, infinitament superior al que pugui tindre un comerciant del cantó d'un poble o d'una capital, perquè ells tenen molt més recursos. Ara, que perden un poquet de diners, tio, però...
Bueno, però ahí és on entra, clar, quan és algo que arriba a nivell mundial i es globalitza, pues clar, sempre hi ha algunes empreses que acaben, encara que parega que no, monopolitzant el mercat. És una de les conclusions negatives, no?, diguem, d'este camp, perquè són les empreses més poderoses que són capaces de poder gestionar aquest tipus de ferramentes i de tirar-les avant, perquè després nosaltres, una volta les utilitzem, sí que les podrem aprofitar i podrem d'elles traure coses positives, i ahí és on jo crec que devem anar també les persones, no? Perquè hem parlat així de la destrucció de treball que pot causar la intel·ligència artificial i l'aport que li crea a molta gent tota aquesta evolució, no? Però, bueno, l'altre dia comentaré com a curiositat que un company li va demanar a la intel·ligència artificial fer un logo d'empresa. I té el logo d'empresa creat per la intel·ligència artificial, i el diré més, clar, és un logo que ara té el copyright seu i pot utilitzar-lo sense ningú problema, perquè és ell el creador. Ahir també és una dicotomia, ahir és un camp que... Qui és el creador?
No, ahir això és el que estàvem parlant.
Qui és el creador? Perquè tu li has dit a la intel·ligència artificial els passos o el que tu vols que ella, a partir de lo qual tu vols que traga.
És que no és de... Realment no és de ningú.
Perquè realment no li dius crea'm un logo i ja està, no? Perquè el diré més. Aquesta persona va utilitzar, i això em pareix molt interessant per la gent que vulgui provar, va dir que fent una foto per a publicitar un producte que ell venia. Sí. I li va dir, vull que la persona que ho publiciti, o sigui, en la imatge, en la foto, vull que aparega un home, en este cas, volia que fos un home, la postura en la qual volia que apareguera, el producte i la imatge que volia vendre, que era un producte seu, ¿vale?, de la seva marca, el fondo, el, si era de dia o de nit, si volia que hi haguera un... saps? I li va dir l'entorn, o sigui, personal. O sigui, si mos aparem a pensar, no ha acabat dibuixant-ho, però li ha dit els passos a seguir a la intel·ligència artificial per a que ésta acabi fent aquest dibuix, que després va utilitzar en la seva pàgina web per a promocionar el producte, i era el que aquesta persona volia, no? Entonces, així, diguem que la creadora, diguem, era esta xica, que és la que li ha dit els passos a la intel·ligència artificial, i a dia d'avui, jo no sé com acabarà això, no sé com concluirà estos casos, però ara sí que tenen, sí que pots utilitzar aquesta imatge com a teua.
Sí, és que, a veure, lo que tu crees en la intel·ligència artificial és teu, i a més és nou. Les cares, tu fan una cara i aquesta cara no existeix. Pot existir per casualitat, però és una cara nova, ell se l'ha creat nova. Aleshores, és una cosa teua. El que tu no tens és el dataset, conforme funciona això, conforme està creat i això és el que no. Això és el que té l'empresa que ho crea, però ahir en anem a parar, que és una ferramenta per crear. Tu imagina't molts dissenyadors de logos ahí es pot carregar.
Clar, però i se mateix, ahí és on vull que entrar, no? Que podem concloure per un costat ara mateix amb una negativitat, i podrà veure gent que conclou negativament la força de la intel·ligència artificial, però també aquests dissenyadors gràfics o dissenyadores que tenen que fer aquests logos podrien ser canviar la manera de fer la gestió, seguir utilitzant la seva imaginació i les ferramentes diferents d'intel·ligències artificials per a crear un logo diferent. Una altra manera de que aquest logo es farà, que n'hi hagi un logo que no només siga una imatge, sinó que puga ser una imatge en moviment dins d'un entorn en el que això es puga treballar així, i després, pues, si fas una targeta, pues d'acord, o sigui, una imatge fija. Però que a lo millor no necessitarien dibuixar-la, seguirien utilitzant aquesta imaginació, però no plasmant-la, a lo millor en paper, però sí que plasmant-la a la intel·ligència artificial. I vull dir que tenim que buscar, tenim que reinventar-nos dins dels diferents treballs i no decaure en pensar que no anem a tindre faena, no? Que és pensar ja un poc
apocalíptic. Jo puc dir que això és una ferramenta, però la persona que ha creat el logo, l'intel·ligència artificial, s'ha tingut que calfar el cap, i suposa que no és una persona que no sabria res de logos, tindria que saber algo, no? Perquè si estan dient que es perd la creativitat, no, la creativitat la dirigeixes cap a un altre lloc, que al millor el que tu no estàs, això el que està és ahorrant-te temps, de tu estar 3 hores pintant, o fent el dibuix, no? Que això és més fàcil a una ferramenta com la intel·ligència artificial, o mateixa estava el Corel Draw o coses d'aixes, que gastant una altra metodologia creaven el logo. Però també solicitava el temps, perquè abans s'havia de fer tot a mà. Aleshores s'havia creat el Corel Draw o altres ferramentes, sí, d'estes, que és el que sé és reduir el temps. Doncs pues ara, a eixe temps està reduint-se a uns nivells. Però és que, bueno, ahir estava mirant robots que també aniran en intel·ligència artificial. Estava mirant el robot de Tesla, que quan mos va traure era de cachondeo, l'humà este que feia de robot, però estàs mirant, vam traure un vídeo que el robot estava muntant un altre robot. I ja havia evolucionat el robot a poder muntar un altre robot, i ja les peces del robot estaven evolucionades diferent a les del primer. O sigui, havia anat evolucionant. O sigui, estem en un moment molt emocionant, molt d'un principi, que jo trobo que és un principi, igual com va ser la impremta, igual com va ser la revolució industrial, les màquines de vapor, igual com va ser quan es començarà el món de la informàtica, suposa que tu recordaràs.
Sí, sí, sí.
Que els mainframes eren i diuen que IBM el deixa va dir que els mainframes mai de la vida això per tindre un ordenador a casa, ja ho ha dit una vegada, tindre un ordenador a casa això era impensable. Pues ara qui no té un ordenador a casa? Pues, pràcticament tots.
Sí, l'evolució dels smartphones, pues, telèfons mòbils, que eren com taulells antes i tot això, pues, efectivament és, podem dir que ha sigut negatiu, pues bueno, sí, n'hi haurà, indudablement té que haver gent que pense de diferent manera i que pues, li parega bé o li parega mal este tipus de nova tecnologia, no? Però és imparable. És pues, imparable.
Executar un dataset d'estos en una Raspberry Pi de 4 megas, l'altre dia estàvem parlant, menys no sé si va dir 4 o 8 megas de RAM, pues ja es podia, no eren megas, eren gigas.
Però bé està, que antes això també era impensable, utilitzar un, perquè clar, a lo millor estem dient Raspberry, hi ha molta gent a lo millor sí que la coneix, però és un dispositiu electrònic,
una targeta que, de crèdit, pràcticament,
que és capaç de fer, pues, bueno, de fer moltes eines com un ordinador, anem a dir, i en poqueta capacitat, que és el que està comentant el Joan, és capaç de fer tot això que ens diu, que bueno, és, bueno, antes era impensable, no? S'ha reduït molt el tamany, s'ha reduït molt el temps, però és que anem encara intentant reduir-lo més i més i més, i cada volta fent les coses lo més que, ràpides i més eficients.
El que trobo jo és que això s'havia de traslladar a un món empresarial, pel benefici de tots. Si la teua productivitat es dobla, el temps de producció havia de disminuir, o sigui, no n'hi ha un desfasament, que això és el que produeix el desequilibri, perquè, clar, tu pots produir molt, però si el que té que comprar no té temps ni recursos per poder comprar el que vol, per què vol l'altre produir tant? Està saturant el mercat i això crea un desequilibri, i totes aquestes coses tenen que tindre, trobo que un equilibri, tot és com tot, no? Quan hi ha un desequilibri és quan ve el caos i ahí venen els...
Tu creus que si la intel·ligència artificial haver ajudat a algun arquitecte, algun Santiago Calatrava i això, que no li caigueren estableix allí com que no se'n van al pot d'una cosa d'aixes, home, doncs pues, potser sí.
Home, li hauria dit el material.
Sí. El ara material. Ho ha fet un poc jocós i com a de broma, no? Però potser sí, potser és capaç també d'ajudar, i això pues, era com una broma, però algú dins del seu treball a dir-li això que estàs plantejant, no ell pot dir-te que és incorrecte, però com sempre hem dit, tenim que revisar el text que ella diga, però ja ens ajuda a dir, a lo millor estic enganyant-me en algo. També podria valdre.
Sí, tu t'autoevalua, no?
Correcte.
És una autoevaluació que ho fa, i tu tens que fer un plantejament de dir, lo que estarà dient més veritat és mentira, ho tinc que comprovar, no? Aleshores, els passos eixos, perquè igual t'has deixat algun pas tu, però vosaltres tampoc som infal·libles. Aleshores, el que fa la intel·ligència artificial està dient-te, mira aquests passos, puc estar enganyat o acertat, però qui el posa en arquitectura, en dissenys, clar, tu fer-te una casa i no tindre ni idea de com està muntat i que la intel·ligència artificial faça una casa i el puga fer un 3D i córrer una càmera que estigui dient-te totes les ubicacions conforme tu vas a la casa, tu dius, pues mira, m'agrada, si sí, ja ho dius a l'arquitecte sobre els materials i sobre això, ho fa la casa, ja no té què fer. Es pensava que la intel·ligència artificial anava per als treballs més precaris, i no és així, va per als treballs de és que va per treballs, i mira, estem parlant d'arquitectes, estem parlant d'enginyers, estem parlant de treballs molt, molt específics, que aquests treballs es reconvertiran, perquè aquestes persones tindran que reconvertir en no estudiar, perquè ara les carreres són molt específiques a lo que estan fent, a una cosa en concret. Tot això, quan passa el futur i vam gent passant els anys, clar, el temps d'això o tindran que fer més o dir no, tindre més temps lliure per poder jo fer altres coses que
la veritat és que si volem, no? Com a, un poquet el que volíem dir, no? un dia com avui, que era com una conclusió del tema de la intel·ligència artificial, ara és que la gent, vull donar-los un poc el ser positiu
ni negatiu.
Però no voldria que, saps, ho agarraren com a algo que va ser negatiu per a la humanitat. Anem a intentar ser positius amb això, anem a evolucionar amb ella, anem a intentar... Perquè quan una cosa és imparable, jo sé que ara... Podrà dir algú també, doncs mira, sí, es poden crear normatives, lleis...
Està clar que es té que regular.
I la regulació, clar que sí, és adequar i devia de fer-se, però devem de saber adaptar-nos a aquest nou món, a aquest nou canvi, a aquest nou temps, i confiar en que podem conviure junts.
Però jo trobo que el debat ja no té molt més debat. Que es produïsca conforme va avançant, tu vas rectificant i les coses saps si van bé o malament quan tu les proves. Mentre no les proves no pots saber, que això és el bo que ha tingut el xat GPT, que la gent ho ha pogut provar i dir, pues mira, falla per així, falla per allà, pues anem a solucionar els problemes i el que ens aprofita, doncs ho aprofitem. Però si no ho proves, dir de pronte això va malament o va bé sense provar-ho, jo trobo que és un greu error. Bueno,
ahir li deixem a la gent que puguen seguir llegint, sí, escoltant, veient informació al respecte, perquè això no va parar, i van a disfrutar, jo crec que també dels nous canvis, de noves tecnologies,
de provar-ho, evidentment tu m'havies dit que no havies tingut temps, però
de provar en profunditat, però té una, és increïble la potència que té i la potència que li pots acabar veient que el dona, no? Entonces podeu treure-li-la i és qüestió d'imaginació i és de ganes, però ho teniu ahí, teniu una ferramenta ahí molt potent, la intel·ligència artificial. Bueno, anem a concloure esta sèrie.
Ja està.
Esperem que vos hagi agradat tot el que hem parlat de la intel·ligència artificial i vos hagi ajudat a visualitzar un poquet més.
Un poquet, no ha sigut una cosa de dir, però és perquè ho proveu i es adoneu que de lo que és, i clar, i opineu per la gent que opine de la cosa, si anirà bé, si anirà malament, és això el que es tracta, el que nosaltres diguem, no? No escoltes i això, sinó prova i busca, n'hi ha material d'informació per tots els llocs sobre intel·ligència, ara n'hi ha tot el que vos dona la gana.
Bueno, molt bé, doncs adeu a tots i a totes.
Adeu.
Ja ens escoltem, adeu. Thank you.